Bon dia, passen 5 minuts de la 1 del migdia. Iniciem aquest primer dissabte de juny, l'hora del vermut. Una hora del vermut marcada a nivell meteorològic per les altes temperatures que està fent en aquests moments a la nostra comarca, especialment a la capital del Priorat. Aquí a l'estudi els tertulians no es poden queixar. Tenim l'aire a una temperatura agradable.
Sí, està bé, està bé.
Només està bé, Rosa.
Sí, perquè sempre hi ha la temperatura, però el vermut no el tenim mai.
No, això ja de cara a la temporada vinent intentarem mirar a veure si ho podem solucionar i aconseguir que sigui un gotet per tertuliar. Avui, al meu costat hi ha la Rosa Gairal, bon dia.
Bon dia,
Adolf
bon dia.
Pellejar, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I Miquel Jardí, bon dia.
Hola, bon dia.
I també tots aquells que des de casa vulgueu participar a l'hora del vermut aportant o opinant dels temes que posem damunt de la taula. Tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. Repeteixo perquè ens aporteu temes o opineu d'aquells que posem damunt de la taula. És molt complicat intentar no parlar d'economia en un moment com l'actual, ja sigui per la prima de risc o per la situació d'algun dels bancs de l'estat espanyol. Només cal recordar tot el culebrot de Bankia, que encara no s'ha acabat i que, si em permeten l'expressió, per més inri, ara surt el senyor Rodrigo Rato, ex cap d'aquesta entitat bancària, dient que li sembla una exageració el fet que s'hagi tapat el forat, per dir-ho d'alguna manera, amb diners públics. Això ja és una mica esperpèntic, no? Per si ella estava al capdavant i sabia que havia el forat i ara que surti dient que li sembla malament el que s'ha fet,
que li tapin el forat,
amb ell li haurien de tapar el
forat, sí, el de la boca, per això
sí. Home, lo de Bankia és una vergonya en paraules majors. Això no té nom, perquè el senyor Rato va dir que el forat arribaria als 4.000 milions d'euros, però a l'hora de les auditories això s'ha multiplicat pràcticament per 6, no? I el que s'ha fet en aquest país, no solament amb Bankia, sinó amb altres entitats bancàries, això ha sigut... Bueno, la gent ja no ho pot aguantar, vull dir, això ja, la gent ja no traga, no té confiança en ningú, i menys... El que ha passat també amb el Banc Central Espanyol, el mateix. Un senyor que havia d'estar allí al tanto, com per exemple les participacions preferents, o com per exemple el forat de Bankia. I el tio no se n'enterava, però de res, però se n'enterava absolutament de
res.
Vols
dir, Miquel, que no se n'enterava de res?
Doncs
repeteixo, crec que ho he dit al més d'una tertúlia, lamento els oients si ja és un argument que m'han sentit o una informació que m'han sentit més d'un cop, però es parla de, no del senyor, no del Mafo, del Fernández Ordóñez, l'actual, sí, fins d'aquí poquet, sí, sinó referent a Caruana, crec que era el seu predecessor, que se li havien passat informes relatius a la bombolla immobiliària i que els va obviar. No sabem per quin motiu, però els va obviar. I això és notícia de fa alguns mesos ja.
Sí, els va obviar qui? Lo Caruana?
El Caruana, el que era llavors el director del Banc Central.
Bueno, sigui com sigui, dona un prestigi nefast això de cara a Europa, tant Bankia com el Banc d'Espanya.
No, de fet, aquí el problema jo suposo que està en que ja fa molt temps, molts anys, o sigui, quan en un país necessitaven diners, anaven i fent a còpia de la maquineta i fent diners.
Fent bitllets nous.
Fent bitllets nous. Llavors vam veure que això perjudicava el punt que és més nociu per a l'economia, i és el tema de la inflació. Com més diners tens, més cares són les coses, no? Perquè hi ha una paritat. Llavors van decidir, escolta, pues, per a regular això i controlar la inflació, no podem permetre que qui té la potestat de fer els diners depengui de decisions polítiques, sinó que ha de dependre de decisions tècniques.
Sí, ha de ser totalment països, imparcial.
I molts països, pues, van, o a tots els països doncs, del primer món, diguéssim, pues, se va fer això. I aquí sembla ser que encara els governadors dels bancs pues, encara els decidien els partits polítics i sembla que encara ho veien a...
No, el Fernández Ordóñez és de l'època dels socialistes.
I el Rojo també, Luis Ángel Rojo també el van posar los socialistes. Suposo que tots els governadors pues, semblava que obeïssin a criteris estrictament objectius
econòmics.
Se suposava que havien de ser persones independents.
Llavors, bueno, i si això li sumes, que suposo que en part algo d'independència tenia el Banc Central, D'aquí que els governs, quan no podien fer anar de la maquineta, pues van tirar de, també de les caixes. ¿Vale? De dir, pues no, com que no tindrem la maquineta, anirem a buscar els diners que facin les caixes, perquè les caixes encara tenim el control polític. No? I doncs, i, però clar, és voler fer una llei i ja estar estudiant i mirant aviam quina trampa pots fer. I és el que ens ha passat aquí.
També hauria de ser totalment independent el poder judicial, que és una de les bases dels seus estatuts, independència política total, i no ha sigut mai veritat en aquest país. Perquè a vegades els dos grans partits d'aquest país, PP i PSOE, se foten bufetades per anomenar el cap del Consell del Poder Judicial. Que ara també va en altra història amb el cap del Consell Comarcal, amb els viatgers d'Andalusia. Ell diu que 13.000 euros no són res. Diu, bueno, per ell potser no, però els paguem nosaltres aquests 13.000 euros.
El dia que ho va pagar ell, això, per això.
No, però no.
No sé si és veritat.
Va haver una part de viatges privats, sí, però aquests 13.000 que jo parlo ara es va pagar l'Estat. Nosaltres ho vam pagar, vaja.
A mi, això és una de les coses que realment l'altre dia, no sé qui, em sembla que era el Piqué que li recriminava a l'Artur Mas amb això de Sitges del Cercle Econòmic, que la reivindicació de nacionalista pues, afectava, no?, a la confiança dels mercats sobre la prima de risc. I jo penso que són aquestes altres coses el que fa que els mercats no es vegin d'aquesta manera. No? O sigui, un rei que ha de representar un país, ja no el fet del caçar els elefants, sinó o sigui, la infidelitat o la suposada infidelitat a la seva dona. Pues, clar, estem totes les institucions del nostre país pues, resulta que tenen una imatge
estan tarades.
Totes van coixes.
Sí, totes van coixes. Pues,
i això també hauríem de mirar nosaltres, cadascú de nosaltres, no? de que anem coixos i ens pensem que estem molt bé, perquè abans de fa molts anys pensaves, hosti, si viu potser a Catalunya és el lloc on se viu millor, del món, no?
Fa molts anys, m'estàs parlant de fa 4, 5 anys sí. Màxim.
Però pensaves, és el lloc on se viu millor perquè no tens les rigideses que poden tenir els alemans, els escandinaus i els països nòrdics, i no ets tan descontrolat com els grecs que van per on volen per la carretera. I resulta que no, resulta que pues, ha de ser una
també,
mica...
També va dir el Zapatero que teníem la millor banca del món.
Era veritat.
Era veritat.
Sí, era veritat. Sí. L'únic que hi ha unes normes que s'han de complir, si les deixes de complir...
Però era veritat i com hem arribat?
Estava preparada per superar un episodi del tipus dels actius tòxics nord-americans.
No, és el mateix.
Que anava per aquí, però no estava preparat pel tema de la bombolla immobiliària.
No, bueno, sí, i resulta que, a més, és això... Pues que els tòxics nord-americans és la bombolla nord-americana. Mm. O sigui, nosaltres, o sigui, els tòxics nord-americans és la bombolla que teníem nosaltres aquí, la que tenien els americans.
Sí, vale? Però que havien escampat per tot el món amb CDS i altres històries.
Perquè anaven a buscar finançament precisament fora de la vigilància dels mercats. Vale? Que l'última vegada que vaig estar aquí defensava molt la qüestió dels mercats i no vol dir que defensi els rics, o sigui, defenso la funcionalitat del mercat, val? Perquè això de les participacions preferents, per exemple, era un tu a tu, l'empleat de la caixa amb el client. No eren uns títols que passaven pel mercat a on realment se fiscalitzava quin era el preu d'aquest títol i podies determinar un preu objectiu. No? Llavors, clar, o sigui, els actius tòxics no passaven per cap mercat que ho mirés, llavors, clar, es van escampar per tota Europa. Per què no van arribar a Espanya? Perquè aquí a Espanya érem com els americans. No teníem actius tòxics, però teníem actius que necessitàvem col·locar a Europa. O de moment encara no eren tòxics. ¿Vale? I anàvem a buscar finançament a Europa per a fer cases. Cases que no sabíem qui les compraria, però que com que pujaven de preu, pues, bueno, jo sempre ho he dit, les cases són per a viure-hi, no serveixen per a res més. I visquis tu, o la lloguis perquè hi visqui un altre. I per tant, qui hi ha de viure l'ha de poder pagar. Perquè si no, la casa està buida i el que hi viu pues, haurà d'anar davall del pont. Per tant, aquesta pujada de preus desmesurada, i ara és molt fàcil dir-ho, però aquesta pujada de preus desmesurada no podia anar en discordància amb els sous de les persones, a no ser que haguessin que la nostra societat s'encaminés a que visquessin dues famílies a la mateixa casa. Llavors sí que podien assumir
ja
la pujada de preu.
Ja passava abans.
Sí, però
si
bueno,
no tinc
això que dius ara que és molt fàcil dir-ho ara, pues no, perquè aviam...
Jo, per mi és fàcil dir-ho ara, abans m'ho podia imaginar,
sí,
però no ho
hauria tan clarament. Jo personalment, ja fa 10 anys, que de, és que si fotrà un pet tot el tema de la immobiliària, pues és que l'ha de fotre, perquè un piset de Norre Barcelona valia 100 milions de pessetes. Vull dir, s'estava construint a la costa unes borrades, i de prop, d'on sortirà la gent que compri això? I qui ho podrà comprar, això? I bueno, parlava amb gent, amb tècnics de la construcció, em deia, no, això durarà molts anys encara, això, bueno... Jo ho veig que havia de petar, i no és que sigui cap adivino, eh? Però quan ho mirava deia, pues que això no hi veig cap sentit amb tot això que s'està fent. I els preus que tenien, multiplicat les coses per 5.
Clar, és que veus que els preus anaven pujant.
Ja es veia vindre.
I la gent comprava vivendes per invertir.
Per especular.
Per especular, perdona. Per
sí. No confonguem.
Quan compres vivendes per invertir, les estàs comprant per allò, si vols fer negoci, per allogar-les. Llavors sí, bueno. Fas una inversió però, i obtens un rendiment.
Llavors la millor inversió que havia era comprar una vivenda.
Sí,
compres, o dos o tres.
Però tu, la gent la comprava perquè el totxo mai baixava i sempre pujava de preu. I això és especulació. Quan tu compres per a...
Compres a 3 i ho vens a 9.
Per a guanyar ja la diferència de preu, estàs especulant. Quan tu compres per a treure un rendiment fruit de l'explotació, estàs invertint. I aquesta és la gran diferència.
Tot això eren controls que tenia que haver tingut el govern. I això demostra els mals governants, però molt mals governants que hem tingut en aquest país des de fa molts anys.
No, perquè jo penso
i els directors de les institucions també, com el governador del Banc d'Espanya, com el Poder Judicial, vull dir, és que no ha funcionat res en aquest país. No ha funcionat absolutament res bé. Quan se van començar a emetre les participacions preferents que eren al mercat secundari...
No. Participacions preferents no passaven per cap mercat.
No, però... Sí, però se comprava més venent al mercat secundari.
No, és el moment
se van denunciar des de organitzacions espanyoles que no era palla neta el que s'estava venent amb les participacions preferents. I la prova és que aquí a Espanya es van vendre més de 38.000 milions amb participacions preferents i amb tota Europa no va arribar a 8.000. O sigui que hi van multiplicar per 9 la xifra. Perquè se considera que és... La participació preferent és una cosa que només se pot vendre a gent que estigui altament qualificada en quant a tindre uns coneixements de... Sí.
No, és la, suposo que és la recomanació. La participació preferent, per definició, és una participació del capital de l'entitat. O sigui, si tu compres una participació preferent, passes a ser propietari de l'entitat que te l'ha venut. Val? I propietari amb una petita part, en la part el fet de que sigui preferent, això és la part de participació.
Això quedava molt bé. Això,
diuen, tu seràs preferent, vol dir que no, o sigui, guanyaràs més diners que els altres accionistes. Vale? A tu et pagarem més. Mm. Vale? A condició de què? A condició de que tu no puguis dir res sobre la marxa de la societat, o sigui, Els altres accionistes seran els que decidiran com els que gestionen la societat i tu has d'estar calladet, o sigui, recollint més diners que els que recollim nosaltres, els altres accionistes, i no te les podràs vendre mai, són perpètues.
No, per això no es va dir mai, eh?
Això és la definició, vale?
La lletra petita.
Això no es va dir mai.
Miquel, això era la lletra petita.
No, vale. Escolta, la lletra petita l'he llegit de pe a pa i és la cosa més ambigua del món.
No, però
allò ho pots interpretar, no de dos vegades, de 14.000 maneres diferents. Però si és igual, si la gent...
Però llavors, o sigui, al no passar per un mercat, perquè el fet que no les puguis vendre mai, és perquè...
Però això els clients no els hi tenen, te dic.
Ja,
perquè els clients preguntaven què vol dir això de
perpètua. És que jo et dic que estigui ben fet, el que s'ha fet. Jo no t'ho dic, o sigui...
Jo ho sé perquè he parlat amb molta gent.
Jo he parlat amb empleats de caixes, o sigui, que n'han col·locat, i molts diuen, o sigui, assumint... que el que feien no estava bé i que obeïen a directrius de val? Mm-hmm. Però el mateix client anys enrere anaven de cul i hi havia llista d'espera per a comprar-ne de participacions preferents aquestes, eh? Perquè realment era un producte que els donava molts diners, com les cèdules hipotecàries.
Però no molts diners, que donava el 3 o el 4%, no fotem. No eren
però comparat amb altres productes...
Amb participacions preferents no n'hi ha hagut cap que hagi passat el 4%. Altres productes, callo. Però parlem de participacions preferents. I la gent quan anava i preguntava què vol dir això de que perpetu? I la resposta és sempre la mateixa. A mils i mils i mils, només que hi ha una recopilació de denúncies tremendes. Bueno, perpetu és que això, mentre tu vulguis, serà així. Ara, el dia que vulguis, pots retirar els diners. aquí hi ha el problema de fondo, perquè ara el Tribunal Suprem ha obert expedient a 7 entitats financeres, encara n'hi ha 14 més per obrir, precisament per informar expressament malament el client.
Sí, és que pot ser, eh? Pot ser. Sí, i el client, sí. Bueno, i el client tampoc, o sigui, lo que lo... hi havia molts clients que no en volien saber res tampoc, o sigui, ells anaven,
no, no, però és que els clients anaven allí i els deien, escolta, jo el que no vull perdre és el capital. Vale, això, agafa allò. I hi ha moltes entitats que trucaven a casa de la gent, escolta, això t'ho he passat a participacions preferents perquè això ho tens en un compte que no et dona res. Sí, vale, sí, sí. Ja passaràs a firmar-ho.
Vale, sí, bueno, però això imagina't tu ara, no és el mateix, eh? No és el mateix, perquè el de les participacions preferents és molt més exagerat, val? I sé que no es podria comparar, però imagina't que tu vas a vendre vi, val? I vens vi per un altre. Clar, tu què diràs del vi? O sigui, si hi ha gent que diuen, oh, el vi del Priorat, què bo, i tu vas, tu diràs, mira, aquest té un cupè, un gust aquí, sí. I l'altre... ni se t'ocorrerà a tu, ni mai lo teu jefe t'acceptarà que tu diguis ves al tanto que aquest porta més sulfits i et fa agafar mal de cap i ves al... Entens? O sigui, aquells venen les
bueno, però si tu garantises un vi, lo menos ha de tenir una certa qualitat. Potser lo pots glorificar una mica més de lo que és, però no el pots vendre dolent, perquè automàticament deixaràs de tindre clients.
Però és que no era un producte dolent les participacions preferents, no ho eren. L'únic, el qui les comprava, no era conscient del que
estava
comprant.
Saps que
ho va prohibir
això, el Banc Central Europeu?
No, però... està prohibida.
Bueno,
no està prohibida.
Va treure, o sigui, el mercat secundari.
Quan s'adonen que les caixes ha resultat que és una mala fórmula...
Caixes i bancs, no... eh?
Sí, però que les caixes...
El BBVA, el Santander, també tenen un raig, eh?
Que les caixes que no tenien un capital determinat és una mala fórmula perquè ha passat el que ha passat i resulta que doncs, totes les caixes s'han de convertir en bancs, vol dir que el capital de les caixes ha de passar pel mercat. Val? I el mercat... Torno a dir que sóc un gran defensor del mercat
els
perquè...
Els hi ha anat molt bé perquè això consta realment, com a capital propi.
No, ja ho era, eh? Ja ho era, capital
bueno,
propi.
Però ara
hi ha 50 o milions d'ulls a tot el món mirant o intentant determinar el preu just d'això. Que fins ara, pues, lo de la caixa deia, val 1.000, te'l venc per 1.000, i ningú més s'ho mirava i els dos que s'intercanviaven sabien que valia 1.000. Ara hi ha milions d'ulls a tot el món, perquè en la globalització i amb les tècniques pues, tothom inverteix a tot arreu i tothom mira de fiscalitzar o de trobar el preu just de les coses. Pues, s'arriba a un preu a determinar el preu correcte d'aquest producte. I resulta que el mercat diu no, allò que abans l'ampliat de la caixa amb la iaieta ho venia per 1.000 i us ho intercanviaven per 1.000, pues, com que ara la caixa no tindrà beneficis, aquest producte pues, val 15. I qui pagui 1.000 és tonto, perquè això val 15, i al mercat pues, els que comencen a comprar, per lleis d'oferta i demanda i també per tot això, pues, ho situen a 15. Llavors encara per vergonya, suposo jo, de lo malament que ho han fet, cada entitat ho ha arreglat de la forma que ha pogut, perquè diuen, vale, pues, reconeixem que hem de reconèixer perquè ens ho manen, perquè hi ha normes i les hem de complir, de que això valgui 15, i escolta, com que t'hem enganyat, o com que no t'hem dit tota la veritat...
Exactament.
Te fem una imposició a termini de 10 anys per l'altre... No, era 30, no? L'altre 70% pues, serà...
70% a 10 anys i el 30% se convertirà en acció.
Vale? Perquè tu, un cop ha entrat al mercat i el mercat ha dit que en vez de valdre 1.000, valia... No era 15, era 30. O sigui, ha dit que valia 30, l'altre 70%, pues, assumim la nostra part de la nostra, o tota la responsabilitat o la culpa d'haver-ho fet malament i donem pues, les obligacions aquestes a 10 anys perquè tu no perdis el capital que hi vas posar.
No, però t'has d'esperar 10 anys.
Ja, clar, no, clar. Vull dir que jo...
Bueno, el problema és que necessita els diners, el problema és.
Sí, clar. Ah. Però ja et dic, o sigui, encara, perquè, o sigui, si no t'haguessin enganyat i tu haguessis comprat les participacions preferents sense que t'haguessin enganyat amb tots els ets i uts, o sigui, tu el que tu vas comprar per 1.000, ara et valdria 30. I com que ningú t'ha enganyat, no tenien cap obligació, no t'haguessin enganyat ni... O sigui,
no, clar.
No tenien cap obligació de fer-te aquest complement per a garantir-te el 100% del capital.
A cap client se li va informar que era una operació del risc. A cap, eh?
És que no és del risc. És perpètua.
Del, home, del risc potser no, però de risc n'hi ha.
És perpètua, o sigui, si hi ha beneficis, si l'entitat té beneficis, tu cobres més que un accionista. ¿Vale? I si l'entitat no té beneficis, no cobres res.
Ja. Però és
qualsevol altre negoci.
És que a vegades se parla que la gent que té accions participants preferents és que cobrava una burrada. No? La majoria de les accions preferents eren el 3%. La majoria. I les últimes que se van emetre, el 4%. Participacions preferents. No parlo d'altres productes. I això no fa gaire. Va haver una reunió al Consell Comarcal, que jo vaig assistir, sobre participacions preferents, que va vindre un tècnic en banca a explicar tot el que havia sigut això. Al Consell Comarcal no s'hi cabia, hi havia una gentada, perquè la comarca del Priorat és la més afectada de Catalunya. Els pobles més afectats de Catalunya en participacions preferents són Falset i Ascó, i la comarca del Priorat és la comarca més afectada de Catalunya. Hi havia una gentada i clar, hi havia molts avis.
Sí, no, és que t'ho dic...
Molts avis. I hi havia avis que deien, però és que jo no vaig donar premis, m'han dit, te'ls fiquem aquí, home, que et donaran més. Te donaran el 4%. I l'avi de bueno...
Però jo el que et vull dir és... No vull defensar les entitats ni molt menys, perquè això
no,
és una marranada.
No, però
clar,
és que
català,
tot...
Estem
però...
en una tertúlia, si hi ha no. algun membre d'alguna entitat té els telèfons oberts, el 977-83-0044 i el 977-83-1135. Repeteixo, 977-83-0044 i 977-83-1135. Jo no sé si abans d'acabar la temporada els haurem d'intentar reunir, almenys intentau, ja que amb aquestes dades que comenta el Miquel, la veritat és que potser seria hora de almenys posar-ho damunt de la taula i que també poguessin donar la seva versió, ja que coneixem
la. Sí, però no s'ha ficat damunt de la taula això. Ningú, no. Pràcticament, parlo dels directius de les entitats. Pues no parlem d'una entitat en concret.
Farem la nostra tasca com a emissora i almenys ho provarem.
Però una cosa que està clara sobre el que deies tu, de que era un producte doncs, per a especialistes o per a... No, al contrari. O sigui, pensa una cosa, la característica del producte era tu agafes uns diners i els apalanques allà i no els pots bellugar. El professional el que no vol és apalancar els diners. El professional el que vol és bellugar-los, treure i posar, m'entens? Era un producte d'estalvi. I l'única diferència és que quan tu vas a fer algo és una llàstima que ja no puguis confiar com havia passat sempre amb el teu caixer, amb el teu empleat de la caixa aquest dia.
Em comenta el tècnic que el nom concret és assessor financer.
O sigui... Jo crec que una de les professions que està
en auge
serà l'assessor financer independent, m'entens? Perquè els assessors financers de les entitats resulta que el que ha passat ha sigut bueno, que...
Defensen l'escut de l'equip.
Jo, sí. Aviam,
pot entendre,
el que he dit, sobre aquest tema el Tribunal Europeu de Justícia, amb la part de finances, és que això era un producte tòxic que es va explicar molt malament als clients i que era d'alt risc. Que per això a Europa aquest tipus de productes no, només ho compren gent que estan molt preparats financerament perquè saben precisament el que deia ell, que si ho saps que si se quedaran allí no es podràs moure, o si no, no fas una altra cosa. Però aquí a Espanya, no estaven preparats d'aquesta manera.
Jo...
I no s'ho han venut com ells han volgut, és que és així.
Jo aquest tema, llegint-ne una mica, perquè clar, t'has de assabentar una mica què ha passat, més que de l'interès que es pagava... aquesta solució que han trobat moltes entitats, jo la que conec és una que ara al juny hi ha un canvi en accions, 15% de l'import en accions, al juny que ve...
Sí, però saps el que ha passat amb tot això, perdona aquest talli?
Digue'm.
Ho han allargat el 2015.
Sí, saps per
què?
També ho he llegit.
Saps per què? Perquè ara les accions van menys de la meitat. I ara el 30 de juny caducaven el 50% del 30%.
Sí, sí.
La meitat del 30%.
El 15.
I sabien que la gent no estaria disposada a perdre tants diners. I sabien que tindrien motins a dintre i a fora.
No, és que simplement tenen l'obligació moral, de garantir el 100% del capital. Com que no ho poden fer ara de cop... Pues, escolta,
per això ho han allargat el 2015, aviam d'equilibri el que passa.
Per garantir el 100% del que havies posat aquí, pues, escolta, moralment, perquè t'ho dic, o sigui, si diguessin, el qual provocaria un motí amb raó, Nosaltres fem cas de la lletra petita i aquí, pues, mira, ara el que vam dir que valia 1.000, pues, ara val 30, ho sento, pues, ho haguessis ficat al compte corrent, m'entens? Però això no ho podem dir perquè moralment han tingut una praxi. Llavors, necessiten tot aquest temps per garantir-te tots els diners que hi vas posar. Perquè ara el valor d'allò no és aquest. I hauran de ficar diners dels seus fons per a poder-te pagar.
Però si en tenen de fons de sobres... Bueno. Jo sé d'entitats que... El que hem guanyat aquest trimestre net d'aquest any cobririen les preferents de sobres.
Sobres. Aquí ja no hi entro tant, però
no parlo de totes les entitats. Sí. Parlo d'unes que he llegit jo dels beneficis que han tingut el primer trimestre del 2012. Una borrada de decents de milions d'euros. Després d'impostos parlo. I amb això, quan veus el que hi ha en aquesta entitat amb participacions preferents, amb els guanys del primer trimestre, ho cobririen amb un 20% del que han guanyat. O sigui que si no ho cobreixen és perquè no volen, tu, ja està.
Bueno. Obligació legal. Escolta, de cobrir-ho no la tenen.
Eh?
O sigui, si haguessin actuat correctament, sí. No tindrien mai cap obligació de cobrir-ho.
No, perquè si als clients els hagués dit la veritat, això perpètua vol dir que no els pots tocar. La gent diu, no vull aquí, home un que vulgui invertir, que tingui molts diners potser sí, però gent normal i corrent, és que això s'ha venut a la mitjana, a la família mitjana baixa, això.
Sí, un producte d'estalvi. Sí.
I a més no era una cosa sospitosa. Una cosa sospitosa és els bons que va emetre Ruiz Mateos al 10%. Jo dic, hòstia. I mínim 50.000 euros.
O el fòrum filatèlico.
Jo dic, lo tio que foti diners aquí... o no està ben acabat o ja se pot anar despedint d'ell, perquè el 10% és una bestiesa, però a un 3% o un 4% hi ha moltes coses que es paguen al 3%, moltíssimes.
Però la participació preferent no era sospitosa, o sigui, si tu ho haguessis fet a consciència d'aquells diners que entregaves per a ser propietari, sabies que els havies donat per perduts i ho fes a canvi d'obtenir una rendibilitat mentre l'entitat tingués beneficis, sabies que el teu risc era, primera, renunciar a tots els diners que he posat allà. ¿Vale? I segona, el meu risc anirà condicionat als beneficis que obtingui l'entitat. ¿Vale? Si jo confio molt en la Caixa, perquè és una entitat el meu risc serà menys de si ho faia en Bankia, que el Bankia, doncs, d'aquí a qui tingui beneficis...
Bueno, doncs, està passant en Catalunya Caixa, com que Catalunya Caixa està intervinguda, la gent que té accions preferents allí no solament no pot tocar els diners, sinó que no cobra interessos ja.
Clar, perquè...
Com està intervinguda, doncs, bueno, la gent que tingui els seus ahorros allí, doncs no et dic el contents que deuen estar.
Però els estalvis estan assegurats en el fons, no hi ha un fons
obligatori.
El fons de garantia no ho cobreixes preferents.
No,
perquè és accionista, és participant de l'entitat.
Els fons de garantia no cobreixen les preferents, cosa que tampoc se va explicar mai.
I el fons de garantia cobreix dipòsits fins a 100.000 euros per entitat a cada persona. O sigui, si tu tens 101.000 euros, si els posis a una sola entitat i que t'apeta, perdràs un euro. Mentre hi hagi fons de garantia, perquè si s'acaba el fons de garantia, doncs també...
Bueno, jo no sé si dir una dada que apareix a la portada del País Digital. Se tracta d'una indemnització, encara parlem de diners, i ve a ser una mica com el titular és la indemnització de Rato en mans d'una comissió de Bankia. El subtítol és l'expresident té dret teòric a una indemnització de 1,2 milions i a dubtes si els ha de cobrar.
Bueno. Ah, això és com si... Això és el mateix. Ve de lluny. El Banc del Santander, ¿vale? O sigui, farà... No sabem com fer les coses. El senyor Botín, molt exemplar, tampoc és, perquè el van enganxar amb diners a Suïssa. Però és dels màxims accionistes del banc. I després, o sigui, la resta de propietaris del banc són gent que tenen les accions a la borsa. I allò és... Qui vol ser amo del Santander ho és, i qui no ho és. És la qüestió privada. Si el Banc de Santander capta un directiu i el vol captar del BBV, pues farà una mica com fan els clubs de futbol. No? Farà, diu, hosti, si jo fitxo el Messi, Messi em donarà tants diners amb venda de camisetes. Està tant d'allò d'entrada. O sigui, com que jo amb el Messi guanyaré 10 milions d'euros, doncs n'hi puc pagar 8 i encara me'n queden 2. Val? Perquè si no n'hi pago 8, vindrà el Real Madrid i n'hi pagarà 9 i estarà disposat a guanyar-ne un de sol. No? I doncs amb els directius de les entitats financeres passa el mateix. O sigui, hi ha realment talents que les entitats financeres se'ls disputen perquè veuen que són capaços de, sigui amb l'aportació de cartes de clients, amb l'aportació de sistemes de gestió de l'entitat, o sigui, llavors els bancs privats amb els seus diners privats pues, faran el que vulguin per assegurar-se com més beneficis millor, vale? I el client triarà amb el banc en funció de les comissions que ens cobri. No? Vull dir, si el Banc de Santander diu no cobrarem comissions per a res, és un avantatge pel client perquè hi ha hagut un directiu que està cobrant un dineral, vale? Que s'ho ha muntat per a que tu tinguis la percepció de que pots treballar amb el banc i no li paguis ni 5 cèntims per la gestió del teu compte ni això. Les entitats financeres públiques, les excaixes i tot això, pues, deien, bueno, ara lo rato ja deixa d'estar de aquest Fons Monetari Internacional, no? Sí, això sí, està sí. Aquí, on lo col·loquem ara? Ara el col·locarem a la, pues, a la Bankia. Diuen, quan cobra un directiu homòleg al Santander? Cobra tants milions. Pues lo sou d'un directiu d'entitats financeres són tants milions. Però realment estava contrastat que aquesta persona tingués el talent. M'enteneu?
O sigui, a l'FMI, amb molts amics, no va sortir. Però jo vaig llegir que no tenia gaire bona fama dins d'aquesta institució, el Fons Monetari Internacional.
Enteneu? O sigui,
tu has dit una paraula molt important, que és talent.
No era gaire apreciat.
Igual que el que han col·locat del Banc de Santander, és una persona que... El que han col·locat a la Bankia, que era un exdirectiu de... Que és un indultat, no?
Sí, una altra vergonya, perquè aquest tio està cobrant de jubilació més de 3 milions d'euros a l'any, eh?
Bueno, però perquè els accionistes del Santander se suposa que estan contents de la gestió que va fer mentre va estar al front del banc perquè els va donar molts rendiments i li volen pagar.
Però n'hi ha una cosa que es diu incompatibilitats.
Oh. Vale, per això li paguen al rato los millor com a dos, o sigui, sí. Perquè a canvi de que estigui 2 anys sense treballar a cap banc. O sigui, bueno. Llavors, clar, o sigui...
Però les incompatibilitats són per segons qui, ara, perquè pensa que un mestre no pot donar classes particulars, perquè és mestre.
Ni un metge pot donar classes...
No, però això ha de ser serio, perquè precisament són aquestes coses, o sigui, el fet de que tu facis una norma i te la saltis és el que crea aquesta incertesa, perquè si tu has fet una norma i te la saltat, sigui per a bé...
Els primers que se la salten són les que les fan, les normes.
Bueno, pues
és
aquest el problema, o sigui, si fas una norma i te la saltes, els que estan al mercat, quina credibilitat agafen sobre algú que fa una norma i se la salta? M'entens? O sigui,
seguretat jurídica.
Dius, com jo he d'arriscar els meus diners amb aquest país que realment, o sigui, no sé on me portarà, perquè, o sigui, no són serios.
No són serios.
I el diner el primer que vol és, perquè el sistema està basat bàsicament amb la confiança, o sigui, si tu poses els teus diners en un lloc que no és serio, no et genera cap confiança. Llavors, o sigui, per posar-ho diràs, bueno, si m'he d'arriscar a que aquest se passi la norma pel forro i faci el que doni la gana, pues jo li demanaré més diners.
Mira, ara que estàveu dient això, també l'exdirector de Bancaja Valenciana, cobrarà 12 milions d'euros.
És una vergonya, és una vergonya.
9,2 com el rato, 12 milions d'euros. I l'abogat que representa aquest directiu diu que judicialment no li podem fer res perquè té tots els drets a cobrar, perquè hi ha no sé quants contractes firmats.
No, perquè va firmar, els va fer ell, i ell com a cap de l'entitat va firmar una part i com a...
Que és una de les entitats que ha anat a Bankia, com Caixa de Madrid, que tot això li hem de donar gràcies a l'Esperanza Aguirre.
A l'Esperanza Aguirre?
Home, clar, Caixa Madrid era una de les caixes més sanejades que havia a Europa, després de la Caixa. Caixa Madrid va haver un intent de que se la quedés la Caixa.
Va haver certa rumorologia.
Però l'Esperanza Aguirre va dir públicament els catalans no antes prefiero un banco alemán. No en recordeu d'aquestes paraules?
Això sí que em sona més.
Eh? on està Caixa Madrid? Pues ha desaparegut. Si hagués anat on tenia que haver anat, segurament que tindríem el sistema financer més important d'Europa, a Catalunya.
Però Caixa Madrid s'ha podrit el juntar amb la CAM i amb...
Amb Bankia, perquè l'han fotut amb les pomes podrides.
Sí, és...
Aviam, si amb una cistella hi ha tres pomes podrides i fiques una de saníssima, doncs és el cas de Caixa Madrid. Bueno. I el de l'Esperanza Aguirre, doncs ara que estàvem parlant també del futbol, el mateix, distreu-la amb la final de la Copa del Rei, distreu l'atenció, que si s'hauria de jugar porta tancada, que si no sé què, i ella no sap explicar als ciutadans el forat que ha fotut a Bankia.
Si voleu, després tornem als forats i les pomes podrides. Ara tenim una trucada. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, digueu tots.
Digue'm, Gaspar.
Primer,
un moment, que la Rosa es fica als cascos.
Una cosa digue'm. Bonica. La setmana passada vaig anar a veure l'exposició de roses. Per això primer d'entrar, i quan vaig marxar havien vingut dues persones. Una cosa bonica que tenim no l'apreciem. Aquesta és la cosa més bonica que s'ha fet aquesta setmana pel set. Ara, de tot això que parleu, que fa rato que us escolto, jo diria, com que tota aquesta
porqueria
de persones que, doncs, perquè saluden la bandera i critiquen els que xiulen, doncs aquests són patriotes, i això és la gran hipocresia d'Espanya. Tot aquest personal que només se pensen en la bandera i en el que representen per ells, doncs és això que sobra, és el que sobra a Espanya. I les hipoteques, no tenen la culpa de tot el que ha vingut. La culpa és del munt de zeros que s'ha posat a la quantitat agregat a la dreta, no les dretes polítiques, perquè hi ha un senyor que es va pensar que li parlava de dretes polítiques, de la quantitat agregada, els zeros, aquests 4 o 5 zeros de més, és el que ha portat la misèria total, perquè s'han firmat per aquest munt de zeros un munt de préstecs i s'han de tornar. I el que s'ha comprat amb aquest munt de zeros no té el valor. I com que no té el valor que s'han adonat, doncs ara ha vingut el cataclisme. Els paletes no s'ho han fet rics, s'ho han fet els aguineus, que van comprar per 20 i van vendre per 2.000. Aquests són els que haurien de perdre-ho tot. I ara ens trobem que hi ha un munt de viviendes començades i les empreses que van llançar a començar aquestes viviendes no les poden acabar i han de tornar els quartos, i aquí hi ha la crisi. I si no posem una mica d'humanitat entre tots, no en sortirem. Gastem per viure, però no malgastem. Aquesta frase me faig pesat de dir-la, però poseu-la tots al cap, i ens l'han de posar tots els espanyols al cap. Siguin de baix a Tarifa o siguin de dalt als Pirineus. Gastem per viure, i gastant per viure, els uns ajudem els altres i anem fent tots, però no malgastem. Una abraçada a tots. I a veure si tenim sort, que ens fa molta falta a tots, eh?
Gràcies, Gaspar.
Una
gràcies.
Vegada.
Gràcies.
Sort. Potser el que s'ha de fer és un canvi de...
No, jo volia dir una coseta.
Digue'm,
una coseta, senyor Guerau. Una coseta curta. No, perquè he estat escoltant, vull dir. Llavors, jo crec que el nostre país, ja sigui Catalunya, ja sigui les Espanyes, està fallant una cosa que es diu comunicació. O sigui, tenim una classe política, dieu-li el que vulgueu, mediocre, sense talent, però que no comuniquen absolut amb la gent. Jo ara estava escoltant el Miquel i l'Adolf. I de veritat, que quan ja feia 5 minuts que els escoltava, ja m'he perdut. I aleshores ja he dit, passa, Rosa, passa, això no va amb tu. Sí. Doncs igualment passa amb tots els problemes que s'estan tenint. No comuniquem amb la gent. La gent no se n'entera de res. Perquè si una persona va al banc, aquella persona que hi ha al banc assentant darrere la taula té obligació d'entendre's amb aquell senyor que té al davant. Però no, li fot el rotllo, aquell pobre no gosa preguntar, no gosa interrompre, i au, marxa cap a casa tan content. Per tant, ens falta comunicació, no comuniquem. Llavors, l'exemple potser és dolent, però un mestre, si no es posa al nivell dels nens que té al davant, És com si no fos un mestre. Perquè el primer que ha de fer és mirar quina matèria té. Per tant, un polític i un banquer i el que sigui ha de mirar quin tipus de gent té. I no pot ser que parlin pels enginyers, els telecos i tots aquests i que l'altra gent, que són la majoria, es quedin sense interessar de res. Per tant, mentre no solventem la comunicació i sigui una comunicació fluida i que la gent se n'enterin del que passa, jo no sé si ens sortirem d'aquest forat, que jo cada vegada el veig més negre i més fondo, O sigui que ja veurem com s'acabarà la història. I no vull ser pessimista.
No, però pensa una cosa, Rosa, que el que dius és molt important i és molt cert, però tu tenies l'oportunitat de quan, al moment en què tu dius aquí em perdo, de tallar i escolta'm, explica'm-ho millor això, que jo no ho entenc, m'entens? I això és potser una de les coses que la gent no fem.
No, perquè llavors haguéssiu tornat a enrotllar i tampoc ho hagués entès.
No, però bueno, el que no podem fer tampoc
perquè
nosaltres és anar de desentesos de les coses que són importants per nosaltres.
No, però hi ha nivells que la gent ja no els interessa. Per tant, hem de donar els nivells que verdaderament la gent interessa i entenguin. A un nen no li ensenyaràs la fórmula química si la millor no sap ni llegir ni escriure. Doncs és el que es fa amb la gent.
Però la comunicació ha de ser amb dos sentits. O sigui, tu per més que intentis inculcar...
No, perquè a mi el nen no protestarà i em dirà no me l'expliqui la formulació, que jo no l'entenc. No m'ho dirà això el nen mai, que és el que fa...
Perquè
el nen té ganes
a la gent. Perquè el nen té ganes d'aprendre.
El nen escolta i diu, mira, si me n'entero bé, si no també. O sigui, la culpa és...
A pesar de tot, hi ha hagut gent que ha preguntat, escolti, si no ho entenc bé, i se'ls ha dit el que els ha convingut.
Sí, no, bueno, i ara...
La paraula perpetu sempre se va dir que era mentre el client volgués i quan el client volgués...
No cal que vagis a les participacions. Ara... És que ara, amb això de ratos, amb això dels bànquies, el Facebook fa... El Facebook que va sortir a borsa a Londres ja està als jutjats.
Bueno, és que sobre...
Ja està als jutjats perquè va passar de valdre 38 a valdre 30.
És que estem governats per una colla de xoriços amb totes les lletres.
Sí.
I una colla de delinqüents.
I com és que perquè Facebook ara, està al jutjat i bànquia no?
Ah, és aquí embullat. O sigui, sistema...
I ara ens està passant el problema aquí a casa. Ara estem amb el pacte aquest.
El sistema podria funcionar.
Aquest pacte, la majoria de gent ja està perdut. Ja no sap res. Ja saben que van trobar-se allí, que van fer una cimera,
Rosa,
que devien menjar pollastre a la planxa.
L'expressió tindré la clau de la caixa i jo diria que tothom
aquest, no
entén.
Aquesta s'entén. Però tot el que ara ja comença a desvirtuar, que és molt, ja dius, bueno, ara cap on naveguem. Ara cap on naveguem ja, no? Ara resulta que la clau de la caixa no, però que per allà ens untaran i ja estarem contents i no caldrà tindre... Ara ull perquè ja estem entrant en unes... Com ho diuen allò?
Home, és que la clau del govern...
Amb una cosa
de la
que
caixa...
movidizo ja, sí. Que ja no saps cap on vas ara.
La clau de la caixa del govern actual no te la donarà mai,
És que a mi em fa molta gràcia aquest tema i la cimera. És que em fa molta gràcia perquè crec que ja és la segona o la tercera vegada que algú del govern actual, que dirigeix Mariano Rajoy, ja ha dit de manera clara, contundent potser no, però clara, que de pacte fiscal no em volen sentir ni parlar a Madrid. I aquí anem fent el teatre
i les
trobades, i és, ei, que no s'adoneu que anireu allà i us diran
bueno,
és que està molt malament, teatre, alguna excusa de les de sempre.
Teatre, jo crec que més que teatre, jo teatre no crec que ho faig.
Miquel, no, una, dos... tres vegades Madrid no vol sentir ni parlar
del pacte fiscal. Però potser el que vol el president Mas és que tot el poble català...
Nedar i guardar la roba.
Sí,
el president Mas.
Sí.
Nedar i guardar la roba. Clar, com l'aigua.
El que vol, el que intenten...
Clar, com l'aigua. Nedar i guardar la roba, Miquel.
No busquis unió més a Catalunya.
Primer un i després els altres.
Que sigui un desig comú dels catalans.
No busquis el problema amb el polític que representa. Que hi és. Que hi és, O sigui, sí. Però per què hi és aquest problema? Perquè tenim una societat en què els programes que més se ven a la televisió són grans germanos, mira qui encanta mejor, i mira, hi ha aquest desinterès, i llavors els polítics, que estan al capdavant, que uns tindran més bones intencions, els altres més dolentes, per guanyar unes eleccions s'han de fixar en què han de fer perquè els voti més gent. Saben que el que està desenganyat de tot potser ja no va votar, en aquest ja no l'han de convèncer per a res, i llavors miraran de convèncer els que s'hi van a votar i diran què faran estudis, diran què els interessa més amb aquesta gent, que els digui les veritats o que me veguin per la tele amb un Palau Sant Jordi ple de gom a gom. I resulta que els estudis que fan per a guanyar més vots els diuen que li interessa que tu el veguis ben posat en un debat, que veguis que porta la corbata d'equips color i que resulta que si diu les veritats o diu el que interessa fer o el que convé fer i que seria bo per nosaltres, que no votaran. Val? Llavors, què ha d'acabar fent per a guanyar les eleccions, que és el seu objectiu, i fer mínimament el que seria bo per nosaltres? Pues ha d'omplir el Palau Sant Jordi, ha d'anar a tenir un bon aspecte, i el que realment és important per nosaltres i el que realment val la pena, això queda en un segon terme.
Després de 30 anys es deixarem perdre un moment que estava a punt de caramelo, i aquest moment que estava a punt de caramelo no l'estem aprofitant ni l'aprofitarem, perquè hi continua havent els interessos personals i de partit que interessen. Per tant, tornarà a passar allò que vola i mira, ja passa.
Bueno, però ja ho deia, perquè jo el president Mas, jo no el vaig votar, el president Mas, però el veig bastant serio amb el tema del concert econòmic. O sigui, el veig bastant serio amb aquest tema.
Fa el serio.
Bueno.
No,
jo, a veure, amb el que sí que noto és que a Catalunya cada vegada la gent n'està més farta.
Exacte.
I ja, aquella paraula independència que se sentia, bueno, ara ja comença a tindre, que encara és minoria, però cada vegada té més cos.
Pues, no, té més cos, però el anirem perdent, aquest cos.
I
això és el que dol.
Ara, aquests articles periodístics que van sortint del New York Times o el Times anglès, de que Catalunya, doncs, que... el Times anglès va dir que Catalunya es mereixia un concert econòmic.
Però això es mereix a la perdiu, al sí, final. Perquè ara... Articles del Times que si més predisposició dels polítics que estan al govern, més que el PSC votarà en contra del que digui el PSOE, que, moltes expectatives. Al final aniràs amb el pacte econòmic, sortirà l'Alfonso Guerra i dirà, li hem pegat un cepillazo que no l'hem deixat, sí, i diràs, bueno, torna'm a estar igual. I què faràs? No faràs
bueno,
res més.
Hi ha una cosa que és indispensable, és que tots anem a l'hora.
Exacte.
I som tan justets i tenim tan pocs pebrots els catalans que som incapaços de veure una cosa tan senzilla com aquesta. Que es posin d'acord tots a l'hora i punt.
Potser,
i després ja discutireu.
Rosa, potser el drama és que tots saben que és possible aquesta opció d'anar junts, però
estan cagats.
Són incapaços.
Estan cagats.
De asseure's i
exacte,
agafar i decidir qui té el paper principal.
Però jo tinc l'esperança de que cada dia som menys incapaços.
No, però tu imagina't, pel PSC, que implicaria que anéssim tots junts? Que ara és president Lomas, si Lomas aconsegueix la unitat de tots, hosti, pues, quin prestigi li dona, ja no hi ha ni opcions.
Ni,
però bueno, però la del PP, hosti, els que em voten a mi són els que
sí,
no podem veure ni en pintura, els d'Esquerra. Què fa jo el mateix que vas amb un d'Esquerra? No, no m'interessa. I els d'Esquerra diran, hosti, també si donem suport a Convergència, qui sortirà la foto o qui s'emportarà aquí tots els mèrits serà el que és president ara. I
però la primera pregunta que hauríem de fer a la gent és què defensen ells. Que cada qual vagi per ell o defensa el país?
No.
Si defensen el país... Doncs
pensa una cosa, sempre s'estan acusant de dir,
sí,
ara vas,
sí,
que si vas de la mà del PP i després el PP, que si vas de la mà d'Esquerra.
I
jo penso, això ens importa a
exacte,
nosaltres? A nosaltres ens importa un pito. El que ens importa és quin pacte han fet
exacte,
i què representarà per nosaltres. Sigui exacte, amb el PP, sigui amb Esquerra Republicana o sigui amb el López Tena.
Exacte, i com tirarem endavant?
Ara a mi el que m'importa és sentir el que ens diu la segona trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
La segona Joan.
Digue'm, Joan.
Hauria de donar la raó a la Rosa, no tenim pebrots. Uh-huh. Vale. Jo m'ho he de dir que amb algun d'aquests dirigents polítics me diguessin què vol dir independent. Independent, som independents. Uh-huh. Que expliquin els pros, els contres, perquè clar, la gent, tothom és independent. Quan t'expliquen els pros i els contres, llavors canvien. No els expliquen cap. Uh-huh. Què volen? A veure. Que el dia que mos truquin des de Madrid i tinguem de dir bon dia, i aquell de Madrid si no mos entén que no mos entengui. Vull dir, què vol dir independent? Que mos ho expliquin d'una puta vegada. Perquè, claro, som independents, volem els calés. Això sí, claro, com que deia l'altre dia, no? La pela és la pela, aquest país. La pela és la pela. A veure, què vol dir independent? Independent voldrà dir tindre les normes i complir-les. Vale? No és dependent propis, de que aquí els calés els tenim aquí i després quines obligacions tenim. Que ho expliquen ja una puta vegada, aquell senyor de la barba que com parla aquest, los Junqueras, no? Los Junqueras, no sé com se diu, aquests d'Esquerra Republicana, sí, independents. L'altre, lo del sí, independents. Expliquen què vol dir independents. I llavors potser la gent sortirà del carrer. Però a la millor, si els hi marques moltes obligacions, diran, collons, això no ens interessa, perquè, claro, el 80% de l'economia de Catalunya se resta, o sigui, se nut del resto d'Espanya. I quan els hi expliquin el per què sí o per què no, diran, on hi ha? Potser no ens interessa. Que expliquin el que és, vol dir, independent. Que ens ho expliquin ja.
Sí, sí. Bueno, ja t'ha contestat una mica. El Jordi, independents vol dir tindre estat propi.
Vale. I això
no pertanyeixi a Espanya.
Això t'obliga a unes obligacions. Que les diguin. Que les diguin ja.
Bueno, no,
som independents,
ja
volem els quartos d'aquí.
Que els comuniquin.
Exacte, que mos diguin, que mos ho diguin. I tu quines obligacions de cap a fora? A veure si quan sortirem aquí baix a Castellón, en vez de pagar l'autopista, mos donaran un carnet d'aquests de sanitat perquè sortim fora del país. Que mos expliquin què vol dir independents. Sí, claro, estan en vigor tots independents. Sí, sí. Tots som independents.
Home, ambigu no és massa, tampoc, ambigu, això.
No, és ambigu, Miquel, és ambigu. Què vol dir independents?
Pues tindre una nació pròpia i estaríem actualment pues, en un nivell molt semblant a Suïssa.
Vale, i això t'obligaria amb unes obligacions fora, que la millor molta gent, o tu i jo les entenem, però molta gent d'aquí al país te diria, pues no m'interessa, perquè el 80% del que jo fabrico ho exporto a Espanya, i a la millor no m'interessaria.
Bueno, però que pensa que això ha passat a Iugoslàvia no fa gaire, se va desmembrar Iugoslàvia. I
no parlem de Iugoslàvia, que encara estan a l'edat de pedra.
Si no,
fa
però,
dos
bueno,
dies se mataven
no,
tots.
No, no,
Miquel,
no, Croàcia,
Miquel,
aquests països no estan a l'edat de pedra.
Han de saber què vol dir independents. Miquel, han de vol dir que obligacions...
S'ha de comunicar.
S'ha de comunicar, el que diu la Rosa, s'ha de comunicar. Què vol dir ser independents? I quan però... ho expliquin bé, perquè, claro, surten a la tele, tots són independents, i tots són independents, però tots estan a Madrid, que no es presentin a les eleccions de Madrid. Quan facin eleccions al Parlament, que no es presentin, si són independents. Vale? Vull dir que es quedin aquí a casa i digues, au, aquí us ho quedaix. Que mos expliquin què vol dir independents. Obligacions i beneficis. Perquè, si no, la gent no s'aclara. Som independents, molt bé, som independents. Fan la final a Madrid, tots anem a Madrid. No fotem. Hòstia, si ets independent, ets independent.
Home, perquè no ho som, independents. Anem a Madrid perquè no ho som.
És igual, i si ho fóssim, que t'ho diguin. Digues, no, ara som independents i el Barça jugarà amb Andorra. Partit un tema esportiu. A la millor diries, collons, vale?
Joan,
que
Joan...
Que m'ho expliquin què vol dir independents.
Hi ha un
no
equip, Joan, hi ha un equip que es diu Mónaco,
sí,
que té una, pertany a un estat propi, i jugar a la Lliga Francesa.
No
o sigui,
parlis de Mónaco, que allí fan un Fórmula 1 que no es podria fer i el fan, perquè és Mónaco. Vale? Vull dir, no fem males comparacions.
No, home, jo et parlo de futbol.
No, però ell t'està parlant de futbol, Joan. T'està parlant de futbol.
I ja saps que el Mónaco tampoc és que sigui un equip de l'altre.
Perquè no fem un Fórmula 1 a Ghana.
I Andorra, que és un país, juga a la Lliga Espanyola.
Sí, claro, evidentment, però tu te'n vas a Andorra i tens un altre... I els d'Andorra no deixen ficar ningú d'Andorrà, però juguen a la Lliga Espanyola. Això és allò que dius, la mala comparació. Vale? Comparem amb una cosa que sigui bona. Però tu vas a Andorra i viuen com a reis. I si tu treballes a Andorra, et deixen ser andorrà fins que et mores, perquè llavors t'enterren. Vull dir, fem bones comparacions. Que mos diguin què vol dir independents. D'acord?
D'acord, Joan. Ens quedem amb aquesta pregunta.
Adéu.
Adéu.
Què significa ser independents?
Bueno, fa poc, el Mascolell va publicar un llibre en què deia quines repercussions tindria al mercat també el fet de ser independents, i deia que era viable. O sigui, que era viable ser independència en funció de les al·lusions que feia el Joan, de que el mercat més gran de Catalunya és...
Aquest article que deia del New York Times, aquest nord-americà, deia que amb els impostos que podríem recollir nosaltres mateixos, els catalans, estaríem en un nivell aproximadament amb la producció a Suïssa.
Però el Joan ha ficat el dit a la llaga, que és o sigui, que els catalans són els comerciants, els fabricants, que anem a vendre a Espanya, d'acord? Si, no som si som independents, els espanyols no es voldran comprar els nostres productes, entens? I és el que...
El professor Joan llavors... fa aquesta tesi i diu que...
I els països que s'han independitzat aquests últims anys, com ho han fet, doncs? Hi ha hagut molts que s'han independitzat.
Jo no et dic que sigui impossible, jo m'he molt de ganes que sigui independent, però, o sigui, també és important saber abans de decidir una cosa...
Les socialistes soviètiques...
Sabeu i sabeu fer.
S'acaba el nostre temps, jo em quedo amb la qüestió d'independència, sí, i què vol dir, i tornarem a esperar abans que s'acabi la temporada, gràcies a la Rosa, a l'Adolf, al Miquel, al Joan i al Gaspar que ens han trucat, i al Jordi Borja, que ha estat al control tècnic per fer que arribem a casa nostra. Què et passa, Adolf?
No, que ets dit el Gaspar i el Joan, no, també?
Sí, per descomptat. Són bàsics perquè aquesta tertúlia tingui sentit. La setmana que ve, com no, hi tornarem. Gràcies per la seva atenció. Ara, se'ns fem vi. Adeu.
Adeu. Adeu.